Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. Si parlem de malalties incapacitants, entre totes les que trobem, podríem parlar de les migranyes, dels mals de cap. És un mal de cap que va més enllà del mal de cap per als que, aquells que no patim migranya. Per entendre-ho, seria un mal de cap que va molt més enllà d'un mal de cap, no? De fet, la Societat Espanyola de Neurologia diu que un 74% de la població ha patit o patirà algun tipus de cefalea primària. Això sí, hi ha una distribució per sexes del 69% pels homes, 79% per les dones. A més, d'aquest percentatge, un 4% doncs, pateix algun tipus de cefalea primària crònica. És a dir, mals de cap, quan parlem d'això, són mals de cap, quan diuen, no, és cefalea primària crònica, vale. I això, si ho traduïm al cristià, què vol dir? Això vol dir que el mal de cap és més de 15 dies al mes. Quan és un mal de cap de més de 15 dies al mes, parlem d'una cefalea primària crònica. A més, és una d'aquestes malalties que incapaciten, sobretot quan ja parlem de migranyes. Quan parlem de migranyes, la qüestió és que et deixa, doncs, en dir que seco. De fet, la migranya és una d'aquestes cefalees primàries que afecten aproximadament el 12% de la població mundial. És una malaltia neurològica que té prevalença a Espanya, afecta a uns 5 milions de persones en tot el país. 5 milions de persones. Les notícies, bé, és una qüestió que no té solució. Per comencem per aquí. D'entrada, no es pot curar. Aquesta és la notícia dolenta. La notícia bona és que sí que possiblement es trobaran fàrmacs per fer-la més portable, per dir-ho d'alguna manera. A la Vall d'Hebron han trobat un nou fàrmac que podria prevenir aquestes migranyes, sobretot les més difícils de tractar. Les més difícils de tractar podria ser. Estan en un estudi preliminar sobre aquest tipus que s'està portant a terme per investigadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Aquest nou fàrmac que podria ajudar a prevenir les migranyes, que altres medicaments igual pot triomfar allà on altres medicaments no han pogut triomfar. En parlarem d'això i parlarem amb la Vall d'Hebron, ja no només sobre aquest medicament que està en fase preliminar, sinó que parlarem de què es pot fer ara mateix, perquè ja sabeu que fins que aprovin un medicament poden passar anys, no? Però què pots fer amb una malaltia tan incapacitant com aquesta? Bon dia, sóc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Bàsicament, no plourà avui, però això no és la notícia. La notícia no és que no plourà, possiblement de cara a la tarda o al final del dia, al final del vespre, alguna petita gotellada cap al Pirineu, res, tot molt testimonial. El que ja no comença a ser tan testimonial, bé, a part que tindrem el cel molt ennuvolat de cara a aquesta tarda, hi haurà núvols, alts i prims, és la temperatura pujarà i pujarà, i continuarà pujant, sobretot ja progressivament de cara al cap de setmana, estem a dimecres, i estem parlant ja del cap de setmana, les temperatures no aniran refrescant, sinó que aniran pujant molt per sobre del que toca per l'època. De fet, la temperatura al litoral i peritoral central i sud serà lleugerament o moderadament més baixa, una miqueta i més elevada a punt en aquest cas, fins a arribar a aquestes xifres possiblement tant de rècord de que, per l'època que toca, evidentment, de cara al cap de setmana. Parlem de malalties incapacitants.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esto es un paseo como los de antes en que nadie se busca, nadie quiere encontrarse, que todo se vuelca.
Controlar la migranya, els que teniu cert tipus de migranya ja sabeu, fins i tot podeu preveure quan tindreu un atac de migranya, perquè el cos t'avisa. Mal de cap, cansament, dolors, marejos... Qui té migranya s'haurà identificat de seguida tots els símptomes del que estàvem parlant. És un problema bastant incapacitant que pateix més gent de la que ens pensem. Parlaven de 5 milions de persones a tot Espanya. Iker Mons, bon dia. Què tal?
Molt bé.
Quantes persones afecta?
Doncs afecta a prop d'un milió de persones a Catalunya, concretament segons l'onzena jornada de migranyes que es va celebrar a Catalunya. A la resta d'Espanya es sumen prop de 5 milions de persones, com deies abans. Mm-hmm. Les migranyes són la primera causa de discapacitat en menors de 50 anys. Pensem que es tracta d'una malaltia molt incapacitant que provoca episodis de dolor que poden durar d'entre 3 a 72 hores. En algunes persones només les pateixen un cop a l'any, i quan hi ha canvis meteorològics com l'arribada de pluges o el calor. Però en altres persones poden aparèixer un o dos cops a la setmana, per tant, es van concatenant. Un 40% dels afectats no tenen el diagnòstic correcte i cauen en l'automedicació, i la majoria de persones, un 75%, tardaria en tenir un diagnòstic 2 anys.
Per tant, és possible que algunes persones no sàpiguen que tenen migranyes, però què causa les migranyes?
Doncs principalment són els canvis d'una substància química que tenim al nostre cervell, que s'anomena serotonina. Aquesta serotonina pot tenir efectes sobre els vasos sanguinis, per tant, en un nivell elevat de serotonina provoca que els vasos s'estretin.
Sí.
Ara bé, si és tot el contrari, si són baixos, els vasos s'inflamen, provocant aquest dolor intens. Els nivells de sucre en sang o els canvis de producció d'estrogen, en el cas de les dones, poden ser trets que s'intensifiquin les migranyes. I una altra causa, com no, és la genètica, però també l'ansietat, l'estrès, els trastorns de son, els llums intensos o els sorolls forts, els períodes menstruals, els canvis de temperatura, com dèiem, no? L'activitat física, l'alcohol, sobretot el vi negre, i el tabac, entre d'altres.
Bueno, si teniu una migranya, sabeu que segur que l'identificareu ràpidament per la seva potència, en aquest cas, no? Però quins símptomes provoca?
Principalment un dolor bategant i intens al cap, sobretot als laterals, no? En alguns casos provoca nàusees o vòmits, i fins i tot vista borrosa, hipersensibilitat, cansament o marejos lleus.
Això és una qüestió genèrica del que estem parlant, però ja sabeu que, com totes les malalties, sempre hi ha un grau d'intensitat, vull dir, és un ventall important. Mira, gràcies, Iker, parlem ara, si et sembla, amb la cap de la secció de Neurologia de la Vall d'Hebron, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, la doctora Patricia Pozo Rosic, sobre la migranya. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, explica'ns exactament quins tractaments són els que poden ajudar-nos a controlar aquesta migranya.
A veure, el primer és conèixer la malaltia, és a dir, saber què és una migranya, com què és això, no?, de tenir migranya, com un... quins hàbits ha de fer, conèixer la malaltia, conèixer per què el teu cervell de tant en tant té aquests atacs. Jo crec que realment aquest és el pas més, més important, i que ajuda més a la gent a situar-se una mica, no?
Carai, clar, entenc que és una malaltia hereditària, en aquest cas, d'un component genètic.
Molt genètic, sí. Depèn de les famílies, però la meitat de la probabilitat que tens és heredada.
Clar, per exemple, si una parella vol tenir fills i un dels dos o els dos tenen migranya, quina és possibilitat?
Molta probabilitat molta. De que els fills tinguin migranya, sí. Molta, no, això no és una malaltia quasi, bueno, es diu autosòmica dominant, això vol dir no tens el 100% de probabilitats d'heretar-la, però sí que probablement algun dels fills, per ser no tots, tenen que tenir la malaltia. Però bueno, si pare i mare ho són, probablement ho tinguin. També en major o menor grau, o sigui, ho dic perquè la gent tampoc pensin que sigui igual per ells. Ara veiem molts dels avis, també, no? En el sentit de, a vegades hi ha, que sé, una àvia que té molta migranya, la filla o el fill tenen poquet o quasi de res, i després la neta comença a tenir-ne també una miqueta més.
Clar, en un principi, no sé, estava pensant ara mateix en una, en aquest cas, no, com a malaltia, una selecció genètica a una parella que vulgui tenir fills. Això es podria fer? Sabem quin gen és el que ho provoca?
No, perquè això s'anomenen malalties genèticament complexes.
D'acord.
Exacte. Llavors hi ha molts petits trossos, com si diguéssim, de gent que estan, que ja se'n saben quins són, però que, clar, tu pots tenir-ne una barreja com, i un altre té una altra barreja.
Sí,
no sé si m'explico, que,
sí, sí.
Que arriba un dintell a partir del qual va generar malaltia, però la barreja que arriba al dintell no és la mateixa en tothom.
Bé, també, per la migranya, hi ha altres causes, per exemple, poden ser inflamatòries o fins i tot la llum, no? Una llum forta, o ara que ve la calor, doncs suposo les persones que pateixen migranyes severes han d'estar patint, perquè la calor també pot ser un dels factors, no?
Com dius tu, jo això ja em vaig sorprendre fa molts anys, a dir, però tot dona migranya, què és? No sé què. I al final, la manera d'entendre qui dona migranya són dos o tres grans factors. El primer és el cansanci, és a dir, l'agotament. És el que agoti el sistema, perquè un atac de migranya, en el fons, és una manera de recuperar, de fer un reset de la funcionalitat que té el cervell. Llavors, qualsevol cosa que et cansi, no? Al cap i a la fi, pot ser tenir a vegades una cosa molt física, com una anèmia, anèmia, que no te n'adones, vas molt cansat, i dius, bueno, clar, si em tracto l'anèmia, doncs pot millorar una mica i la probabilitat de tenir atacs és menor. Després, cansat i ser molt d'estrès, tot això, però ja m'entens, tot el que et cansi. Després hi ha un altre gran factor, que és, com dius tu, la sobreestimulació, que també cansa una mica, però pot ser directa. Això què vol dir? Que si sobreestimules a través dels sensors que tenim, que ens connecten amb el medi intern i el mitjà extern,
sí.
Això, doncs, com dius tu, també pot ser tenir sí. molta gana.
O sigui, pot ser la calor, tenir molta gana, passar moltes hores davant de pantalles, tot aquest tipus de vegades de bestieses que fem sense adonar-nos, o sí. adonant-nos, no sé, pot provocar.
Sí, no, que arribes, com dic, jo als meus pacients els dic, al límit, no al límit. Si arribes al límit en tot, no, és que mira, queda aquí ni l'hora. Bueno, acabaràs molt cansat i a vegades també això és dur. O sigui, que és una mica de cansanci i després de sobreestimulació.
I la darrera pregunta que et faig és sobre l'alimentació. Influeix l'alimentació? Alguns tipus d'aliments, se'm ve al cap, la xocolata o molt dolç, o... Això influeix el tipus d'alimentació que podem tenir?
Mira, no està científicament demostrat. Aquí hi ha dos o tres problemes per demostrar-ho, que hi ha molts... reptes, no? El primer és, nosaltres avui en dia sabem que un atac que la persona identifica quan té dolor comença 48 hores abans. I sí que és veritat que en aquestes 48 hores molts malalts tenen molta gana o comencen a tenir gana, especialment gana per coses dolces. Jo crec que és una manera de senyal d'alarma que et diu estàs cansat, menja coses, perquè, no? Recupera l'energia perquè estàs començant ja l'atac. Llavors, és molt difícil diferenciar si estàs menjant perquè ja t'ho demana el cos perquè tens un problema o si això és el desencadenant del que està passant. No sé si m'explico.
Sí, sí.
Llavors, barregem també, en aquest cas, desencadenants amb símptomes que en diem prodròmics, símptomes que t'alerten del teu problema. Això és la primera cosa, ja per dir. I la segona és que realment el que sí que està molt vinculat a patir atacs és no menjar. És a dir, com deia jo abans, que et baixin les reserves energètiques i que no puguis com pair, no?, tota la quantitat de despesa energètica que està tenint el teu cos i el teu cervell.
Doncs, doctora Patricia Pozo Rosic, cap de secció de Neurologia de l'Hospital Vall d'Hebron, escolta'm, moltes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
No, de res, a vosaltres.
No, mireu que el fet de la migranya és un que molt incapacitant i que ja sabeu, els que patiu teniu feina amb tot això. Però bé, confiança en aquest medicament que estan fent els assajos ja a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a veure, tard o d'hora, suposo que tot aquest tipus de malalties que semblaven insolucionables, tard o d'hora sempre es troba alguna solució perquè la ciència... Per això treballa, per això sempre reclament i tots els científics reclamen cada cop més inversió en estudis científics. Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy muy bien y contenta de que la ciencia lo que esté haciendo es aumentar el bienestar de los pacientes, ¿no? Todo lo que sea aliviar la sintomatología es una mejora importantísima para los pacientes.
Hombre, desde luego, ¿eh? Además, es que por eso siempre se reclama más inversión, más inversión, más inversión, claro. En fin. Oye, me gustaría hablar hoy, si te parece bien, del contorno de boca, de este tipo de cosas que a veces se hacen, el contorno de boca. ¿Qué me puedes explicar de esto?
Sí. Pues mira, el mal tiempo, buena cara. Es lo que se suele decir, ¿no? Sí.
Y ahora que no llueve, podemos decir que tenemos mal tiempo.
Que no llueve, que tenemos una inflación de caballos.
Bueno, es igual.
Mira para donde mío y dice, pero jodín, ¿pero dónde me pongo? No, bueno, pues, ¿qué pasa? Si yo me siento mejor, esto lo hemos dicho ya muchísimas ocasiones, y esto es así, no es ninguna tontería. Si yo me siento mejor, si yo me veo mejor, todo lo que sale de mí va a ir mejor, ¿no? Y el contorno de la boca es una zona que refleja muchísima tristeza. Esto muchas veces las pacientes y los pacientes, tanto hombres como mujeres, me dicen, ¿sabe por qué he venido? Porque tengo amigos que me dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? Y dicen, yo ni estoy triste ni estoy cansado, ¿no? Es decir, contorno de ojo, sobre todo con la zona de la ojera, y contorno de boca, con esas arrugas que se marcan, que a veces parecen como si fueran unos hachazos, ¿vale?
Sí.
Entristece muchísimo, ¿no? Da una sensación de mucha tristeza y, bueno, pues la gente no se ve bien. ¿Y qué ocurre? Que en la medida que podamos, y luego al final diré, pues muchas veces me dicen los pacientes, es que no dice usted, no habla usted de dinero. Vamos a ver, no es que no hable de dinero porque sean cuestiones carísimas, sino porque pueden variar de una persona a otra, pero sí que podemos decir un precio aproximado, ¿no? Y era lo que iba a decir antes, por una inversión no muy importante, en absoluto importante, la persona se puede sentir muchísimo mejor, ¿no? Entonces, hay un poquito de diferencia entre lo que es el hombre y la mujer, ¿vale? La mujer, aparte de lo que son esas arrugas importantes, que son los surcos nasogenianos, muchas veces también sale otra desde la comisura de la boca hacia abajo, hacia el mentón. Un poco hacia las arrugas, ¿sabes? De los muñecos estos de marioneta, de Mari Carmen y sus muñecos, ¿no? Que por eso se llama también arrugas de marioneta, ¿no? Porque son como esas dos líneas muy marcadas. Y las mujeres sí que solemos tener también, con mucha más frecuencia que los varones, lo que llamamos el código de barra. Es decir, esas rayitas en el labio superior que nos afean tantísimo y que no nos gustan. Bueno, pues eso hoy por hoy tiene solución. Tiene una solución no quirúrgica, porque, por ejemplo, esta es una zona que cuando las personas se hacían el lifting no podía hacer nada, porque el lifting, digamos, tenía como una línea, un muro de frenada, que eran las arrugas, los surcos nasogenianos, ¿no? Entonces los cirujanos, bueno, pues hasta que luego ya no ha salido el ácido hialurónico, otros procedimientos no podrían solucionarlo. Pues bien, ahora, con unos pinchacitos completamente indoloros, que no aparcan a la persona de su vida cotidiana, a un costo que te voy a decir podría estar entre los 300 y los 400 euros, porque va a depender de que una persona pueda necesitar una jeringa o pueda necesitar dos jeringas, ¿no? Por así decirlo. Es decir, con un costo muy, muy, muy controlado, la persona puede tener un cambio muy importante, se puede ver muchísimo mejor, y eso muchas veces va unido a esa seguridad en sí mismo que uno tiene, que hace que, bueno, pues las relaciones también con los otros sean mucho mejores. Entonces, he querido centrarme en esta zona porque creo que es una zona que habla mucho. Las mujeres también nos comemos el labio, la parte roja del labio, es decir, que pierde expresividad en esa zona, refleja cansancio, refleja tristeza y pierde expresividad. Pues eso está al alcance de, yo te diría, la mayor parte de las personas, tristemente, no de todo el mundo, y con una única sesión puede notar un cambio importantísimo que la haga sentir mucho mejor.
Sí, señor, seguridad en sí mismo, ese tener confianza, o sea, es básicamente, son esos pequeños detalles, o no tan pequeños, que te ayudan precisamente a enfocar, incluso a enfocar la vida de otra manera, ¿eh?
Correcto.
Es así, parece bestia lo que estoy diciendo, pero es que es verdad, es así, ¿eh? La confianza en uno mismo y el sentirse seguro con tu aspecto es fantástico, es fundamental,
es
muchas
importante.
Veces. ¿Eh? Sí, sí. La primera consulta informativa gratuita con la doctora Torrejón es gratuita y la podéis concertar en el siguiente número, 93-414-36-31, 93-414-36-31. En la web encontraréis toda la información. Estarbene.es. Estarbene.es es la web del centro y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Cuídate.
Adiós.
Fins després.
Igualmente, adiós.
De seguida parlarem del que se'ns tira a sobre. Què se'ns tira a sobre? Els incendis. Bé, encara no, però la campanya ha començat molt abans del que és habitual i la manca de pluges, perquè ha de ploure molt, i la sequera apunten a una campanya d'incendis realment important. De seguida en parlem aquí a migdia, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91-828-3930.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ni siquiera sé si sientes tú.
La sequera i la manca de pluges apunten a fer unes previsions no gaire optimistes de cara a l'estiu en funció i en qüestió d'incendis. Si això li afegim la manca de personal que té el cos de bombers, si això li afegim els pressupostos retallats, si això li afegim el material a vegades obsolet o manca de material, doncs possiblement estem davant d'un drama. Previsiblement. Tenim al telèfon el secretari general d'UGT Bombers de Catalunya, l'Antonio del Río. Antonio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, empecemos hablando por lo evidente. Parece ser que la previsión para esta campaña de verano de incendios no se presenta precisamente buena si no llueve.
Bueno, la previsión es catastrofista. Pero bueno, todavía tenemos la esperanza de tener un mayo o un junio con lluvias.
Y conforme a material, ¿cómo está el material? Porque muchas veces he hablado con vosotros y me decís, no, es que, ostras, es que falta una renovación de material, es que tenemos un problema con esto en los parques de bomberos.
Bueno, en cuanto a material, no nos cansamos de decirlo. Nosotros nos estamos recuperando de un bagaje endémico de desinversión en el que anteriores gobiernos, incluso el que está gobernando ahora en complicidad con otros, pues dejaron a los bomberos dejados de la mano de Dios, y ahora pues todas las inversiones y todos los recursos y todos los esfuerzos pues van a un pozo que será difícil de llenar. Y lo estamos pagando pues en forma de vehículos obsoletos que ponen en riesgo la vida de los bomberos y de la ciudadanía, falta de EPIs que ahora a Correcuita pues están intentando comprar unas simples botas, unos simples guantes, unas gafas de protección para fuego forestal, pero no solo en fuego forestal. Nosotros insistimos que nuestra cartera de servicios es mucho más amplia y que el fuego forestal nos ocupa un 13% de nuestra cartera de servicios. Nosotros tenemos fuego de vivienda, tenemos accidentes de tráfico, tenemos inundaciones que vendrán desgraciadamente. Y el miedo es que no podamos atender a simultaneidad de servicios, que si hay un gran incendio forestal, los bomberos estarán en la montaña y las poblaciones quedarán probablemente desprotegidas.
O sea, estamos entendiendo que no solamente es una cuestión de material, sino también de personal.
También de personal, todo, y que lo mismo, insisto, los esfuerzos que se están realizando están cayendo en un pozo difícil de llenar por culpa de la cantidad de años en las que no han habido promociones e incorporación de nuevos bomberos, pues seguimos teniendo prácticamente los mismos bomberos que en el 2011. Y auxiliares forestales, que son las contrataciones laborales que hacemos de cada verano, pues tres veces menos. Caray. Este año no llegan a 400 los auxiliares forestales que tenemos en campaña de verano, de que insistimos que son trabajadores que nos ayudan a nosotros en los incendios forestales y que deberían de permanecer durante todo el año, no solo durante la campaña de verano, porque los incendios cada vez serán más probables y más habituales fuera de la temporada de verano.
Si tuvieras que decir, Antonio, ¿qué es lo primero que habría que arreglar? Dentro de todo lo que me has explicado, que veo que el abanico es bastante amplio, no mejora mucho desde la última vez que hablamos, ¿qué sería lo más urgente?
Lo más urgente es un cambio de modelo de país, pero a nivel genérico, a nivel político. No tiene sentido que estemos echándonos las manos a la cabeza porque se quema el bosque en verano y en invierno pues no hagamos prevención o tengamos el sector primario completamente abandonado, el éxodo rural cada vez la Cataluña o la España más vaciada. Pues lo primero que hay que hacer es hacerse un planteamiento de futuro, porque la realidad es que los bosques, y más los bosques mediterráneos, continuarán quemando. Y la sociedad y la población tendrá que hacerse cargo de que si queremos bosques como parques periurbanos, pues tendremos que cuidarlos y tendremos que educar al usuario para que sea un usuario responsable. No puede ser que cortemos el regadío a los campos y sigamos consumiendo o perdiendo agua a dosho en los grandes hoteles de lujo, en los campos de golf, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que habría que arreglar, porque si no vamos a tener que poner bomberos hasta el infinito y más allá.
Y más allá. Pues Antonio del Río, secretario general de UGT Bombers de Cataluña, gracias por esta charla que has tenido con nosotros y ojalá no tenga que hablar mucho este verano con vosotros por tema de incendios. Ojalá sea así, aunque me temo que solamente es un deseo.
Seguro que tendremos que hablar porque los problemas no acabarán aquí, aunque llueva.
Pues Antonio, un abrazo muy grande, muchas gracias.
A vosotros, adiós.
Adiós. Es curiosa la situación, curiosa y dura, insólita. Más que curiosa, insólita. Curiosa desde el punto de vista meteorológico, que suposo que els professionals estaran flipant, no?, amb la situació inèdita que estem vivint i amb una realitat de canvi climàtic, perquè és una relació bastant clara, no? Tant de bo només siguin paraules i tot vagi molt bé. Tant de bo, eh? Bé, de seguida parlarem d'un programa que ha posat en marxa Creu Roja, la Fundació La Caixa. És el programa Sempre Acompanyat. És un programa que va enfocat a combatre la soledat a la gent gran, la soledat i integrar-los també, no? Parlem amb la Mar Puerto. Mar, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
De què va el programa?
Doncs el programa va de reincorporar i acompanyar amb la soledat aquestes persones grans.
De seguida en parlem de tot això i, a més, parlarem amb una voluntària d'aquest programa aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía
y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Un d'aquests programes que s'ha d'admirar, el programa Sempre Acompanyats. Marc Puerto, explica'ns de què va, orienta'ns.
Doncs aquest programa de Sempre Acompanyats de la Fundació La Caixa neix amb l'objectiu de combatre els efectes de la soledat que pateix molta gent gran i donar resposta a aquest repte de la soledat impulsant relacions de suport i benestar entre persones del col·lectiu de la gent gran, empoderant-les i fent-les sentir part d'aquesta societat. Això ho fan, doncs, reconfigurant el sentit de la vida després de la jubilació i fent front també al síndrome de la desmoralització, que cada dia afecta a moltes més persones grans.
Mira, tenim precisament el telèfon a una voluntària del programa Sempre Acompanyats, la Marina Cintes. Cintes, per parlar d'això. Marina, bon dia, benvinguda.
Sí, hola, bon dia. Mira, doncs estem bé i bueno, contents de participar en aquest programa, evidentment.
Molt bé, doncs mira, anem a parlar d'aquest voluntariat perquè, ostres, quan parlava de gent gran, què t'has trobat tu com a voluntària? Primer, què et va impulsar a fer-te voluntària a aquest programa?
Doncs mira, per començar, jo ja sóc jubilada també, val? Ja em vaig jubilar fa 4 anys i llavors vaig pensar, doncs, el que pensem molts jubilats, que més o menys ens aguantem bé físicament i mentalment, a partir de 65 vaig pensar, mira, has d'omplir la teva vida d'alguna cosa més que no sigui la jubilació pura i dura, eh? Perquè, bueno, entenem que la jubilació te jubiles laboralment però no te jubiles de la vida.
Sí, sí.
I llavors, mira, vaig pensar en la Creu Roja, vaig començar a fer voluntariat mentre hi havia la pandèmia, a través del banc d'aliments, i a partir d'aquí doncs em vaig oferir per fer el que és la meva activitat i que són les classes de gimnàstica. I és gent gran deteriorada, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
saps? I, no, i també doncs, hi ha adultos mayores, vull dir que hi ha de les dues opcions.
I quin feedback tens? Doncs, quan ells estan allà ballant, o fent aquest tipus d'activitats, quin feedback tens? Tens la sensació aquesta que arribem a fer el compromís que estiguin sempre acompanyats i combatre una mica la soledat?
Exacte, perquè, bueno, el que intentem és això, no?, que se sentin plens i que intentin fer coses que li omplin la vida i que comparteixin amb els demés, perquè, bueno, una cosa és viure amb la soledat i l'altra cosa és soledat pura i dura, saps?
Mm.
O sigui que, bueno, jo sí que tinc la sensació de que ells estan, en aquell moment, estan compartint i estan donant-se als demés i estan gaudint. O sigui, aquesta és la meva sensació, la meva impressió, saps?
I quan, clar, habitualment dius, es sorprèn, això és una curiositat el que preguntaré ara, no? Però, clar, et sorprèn que diguis, mira, la Marina, que també està jubilada, que ja té una certa edat també, o sigui, són contemporanis. Perquè habitualment, clar, t'imagines unes classes d'aquest tipus amb una persona, amb tot el respecte, és més jove, no? Ja m'entens, no? La típica figura de gimnàs de zumba, per entendre'ns.
Exacte.
I dius, doncs mira la Marina, que ve aquí a fer aquestes coses.
Clar, jo els hi començo dient, doncs mira, jo sóc de la vostra generació, perquè jo ja tinc 69 anys, no? Llavors em diuen, ah, mira, doncs així com se senti com més acompanyat, saps? Fins i tot va haver-hi un senyor al començament que va dir, un dels pocs senyors que venen, que em va dir, mira tu, que cuando empezamos a hacer esta actividad pensamos que nos iban a enviar aquí un jovenzuelo o una jovenzuela para hacer cuatro cosas, y nos han enviado un pedazo señoras.
Ah, ja està, molt bé. Això em referia perquè ha de ser, suposo, no?, perquè tots tenim aquesta figura tòpica de la monitora, un monitor de gimnàs, no? de zumba, insisteixo, no? Vull dir que és tot un què, Marina, no? Sí, sí, sí. I això, al ser contemporanis, en certa manera, Marina, ajuda a que els llaços i la confiança siguin més grans?
Sí, és més gran perquè se senten més propers a la persona que els està donant aquesta activitat, saps? És com que ells m'expliquen els seus problemes, les seves penes, la seva soledat. És compte que diari, cada vegada que ens veiem, som en grups d'entre 14 i 18 persones i rebro abraçades, petons, no us deixis, ojalà tinguessin més dies. Vull dir que ells es troben molt, molt identificats amb la persona que tenen allà davant, saps? No és aquella sí, que, sí. Ai, mira, és el instructor o instructora i nos hace quatre cosites i nos vamos.
Però clar, Marina, en aquest cas, suposo que el feedback és interessant perquè penso, que tu els ajudes amb ells dins aquest programa, però alhora també t'ajudes tu.
Correcte, sí. Pensant una mica egoïstament, jo em sento doncs molt activa, saps? Allò és com si m'anés a treballar una altra vegada. Saps? Jo surto de casa d'hora, torno al migdia i bueno, jo ja he fet la meva activitat i sí que és veritat, em sento jo molt activa i donar molts amb ells, però també rebro molt per part d'ells, m'entens?
Home, sí, és una simbiosi. Mira, tu ajudes i alhora t'ajudes i t'ajuden.
Correcte.
Doncs, Marina Cintas, voluntària del programa Sempre Acompanyat, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos doncs, la teva tasca.
Estupendo, pues moltes gràcies a vosaltres per trucar i ja continuarem en contacte.
I tant que sí, una abraçada forta, Marina, cuida't.
Igualment, gràcies, bon dia.
Bon dia, adéu, gràcies. Mar Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't. I de seguida parlem de salut amb els amics de Creu Blanc, aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Avui parlarem d'un tema del que a vegades resulta una mica incòmode, possiblement a vegades violent, comentar amb la gent que ens envolta, no? Amb els amics, amb els familiars. Ens referim a les morenes, en castellà les hemorroides, popularmente conocidas como almorranas, també. Tots noms que tenen moltes erres pel mig, no? Bé, pues aunque cueste de creer, son un problema muy frecuente. Mucho. Hasta un 80% de la población las padece en algún momento de la vida. Y vamos a hablar de ellas. Hoy contamos con el doctor Loris Trenti, que es cirujano general y proctólogo de Creu Blanca. Y con él pues nos va a ayudar a desmontar leyendas sobre esta dolorosa e incómoda dolencia. Doctor Trenti, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a la base, a la definición. ¿Qué son exactamente las almorranas?
Bueno, podemos decir que las hemorroides son dilataciones varicosas de las venas de la parte final del recto y del ano. Se trata de una patología benigna y muy frecuente. Como bien has dicho, es un problema que afecta a gran parte de la población y que puede llegar a afectar de forma importante la calidad de vida de los pacientes que sufren de ellas.
Siempre, bueno, a veces se utiliza la cirugía. ¿Siempre es necesario recurrir a la cirugía? Y si no se recurre a la cirugía, ¿qué tratamientos existen o cuáles serían los más efectivos para las hemorroides?
Bueno, generalmente lo primero que hacemos es utilizar tratamientos tópicos, tratamientos orales, flebotónicos, para reforzar estas venas. Cuando estas no funcionan, sí que hay que recurrir a las cirugías.
¿Qué es el tratamiento Raffaello?
Es uno de los varios tratamientos que hay disponible entre quirúrgico de las hemorroides. Es un método seguro y eficaz y con resultados que suelen ser duraderos. Lo que hace es reducir el tamaño de las hemorroides, eliminando así sus síntomas. Lo que hacemos es aplicar con una aguja una radiofrecuencia en las hemorroides. Esta radiofrecuencia va a reducir el flujo de sangre de las mismas, lo que hace que se contraigan e incluso puedan desaparecer a través de un proceso de fibrosis. Generalmente se hace con anestesia general o sedación asociada a anestesia local, porque para evitar cualquier tipo de molestia durante la intervención.
Me acuerdo, esto sería el tratamiento de Rafaelo. Y tras esta intervención, por ejemplo, ¿las hemorroides quedan ya curadas para siempre y no reaparecen?
En la mayor parte del caso, sí, vale. Quedan ya curadas, no reaparecen, aunque puede ser que haya que, en hemorroides muy grandes, que no se pueden tratar todas de una misma vez, que haya que repetir una segunda sesión de tratamiento, en casos muy, muy raros.
Doctor Loris Trenti, cirujano general y proctólogo de Quiroblanca, oye, muchísimas gracias por estos consejos y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por la invitación.
A ti. Y ahora arribem a la una. Continúo explicando. Total, ¿qué te interesa? Mediodía, COPE, amb Pilar García Muñiz.